A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts. Anem a exagerar-ho molt, molt. El nen no està bé. Pastilla. Anem a exagerar-ho, deia, molt. Portada de La Vanguardia d'avui, la quantitat de nens i adolescents que prenen ansiolítics i antidepressius es dispara. Anem a pàgines interiors. La xifra de menors de 18 anys que pren psicofàrmacs a Catalunya l'any 2022 fou de 21.000 persones. 21.000 menors de 18 anys que prenen ansiolítics. Són dades de Joan Beguer, responsable del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat. Una suma de factors incideix en la situació de malestar psicològic de la generació Z, els nascuts després de l'any 2000. Diu en aquest cas el psiquiatre Josep Moya, president del 8è Congrés Català de Salut Mental a la Infantesa i a l'Adolescència, que si no us ajudem a que siguin competents, en el futur tindrem molts depressius i molts angoixats. En aquest segment, la frustració per no complir expectatives ara genera situacions de malestar i, a vegades, de franca psicopatologia, quan entenem que la persona hauria de tenir la capacitat de poder fer front a aquestes situacions. El que està provocant més dificultats, més conflictes i més problemes, diu també el senyor Moya, és l'addicció a les pantalletes. Pantalletes que obren la porta a un món que no és el món real. És un món que es desitja, i quan el desig no es pot complir en la realitat, arribem a la frustració. I diu, entre altres coses, el senyor Joan Beguer, responsable del Pla Director de Salut Mental de la Generalitat, que abans potser es posaven massa restriccions i ara tenim uns joves menys reprimits, però també més frustrats. Batú a l'olla. Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barbeig, número 16, Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Et deia que probablement et llegiria reflexions que són clavades,
sí, sí,
que jo, a les que jo, tantes vegades ens estic.
Efectivament, efectivament.
Torno al principi de tot, perquè en Roman també ens deia que val la pena que cada vegada més professionals, diguem-ne, de la salut mental, així sí, en genèric, sí, sí, diguin en veu alta que no cal anar a petar a les píndoles i a les medicacions així de cop i volta.
Efectivament. Efectivament. Entre d'altres coses.
Entre d'altres coses,
I que, i això, i que apuntem a la qüestió de les pantalles.
I molts diuen, com tu, que no són només les pantalles.
Efectivament. Efectivament.
I és una frase que també està en aquesta pàgina, que és per emmarcar, perquè diuen les pantalles són importants, però el que passa a les cases, també.
Sí, sí, que, bueno, a veure, en Josep Moya és un professional excel·lent, jo
sí?
El conec.
El coneixes?
Sí, sí, personalment, i és una persona molt dedicada al món de la infància, que ha pres moltíssimes iniciatives, una persona molt valent, que per dir coses d'aquestes n'ha patit conseqüències importants. Sí, sí, perquè, o sigui, a veure, posar-te en contra dels laboratoris no és gratuït. És una cosa que estàs parlant d'un negoci que crec que és el després de del petroli i de les armes, és la indústria més potent internacional que hi ha.
L'indústria de la societat del segle XXI,
Efectivament, efectivament.
Vaja, que aquella associació, diguem-ne, tan tòpica que fèiem de... no estic bé, pastilla.
Exacte, a veure, que l'hem de donar les gràcies i que això forma part d'un bon sistema de sanitari, que fa falta la medicació.
Però això, que ho has dit
això,
sempre.
Clar, això és així, i ben agraïts que hem de ser, i que ningú vol tornar, jo què sé, a l'edat mitjana o a l'època primitiva. El que passa és que quan... diríem, ja el malestar d'entrada ja s'intenta abordar o pal·liar amb medicació, i sobretot quan això passa en la infància i en l'adolescència, és patètic. És penós. O sigui, és començar la casa per la teulada.
És també símptoma d'alguna cosa.
Efectivament, sí, d'un cert funcionament que potser vol ser ràpid o que vol saber poc de causes, de motius, perquè això no surt de l'aire. És a dir, clar, aquí tenim també corrents que són molt biologistes, que tot ho apunten a la biologia. Amb la qual el subjecte no té cap responsabilitat amb el que li passa.
I recordo que en parlava amb una persona, les malalties físiques, bona part d'elles, tenen un avantatge que se'n sap l'origen. Bueno, i que es pot, sí, d'alguna manera, fins i tot veure.
Això, que són molt més visibles,
dir,
són molt més
detectables. És a dir, un agafa la grip, sí, i se'n va a casa tranquil·lament dient no, és que això el és grip, un virus, clar, que el té aquest senyor i que té l'altre. Fins i tot les persones que han viscut un procés de cancerigen saben que tenen un tumor, l'han vist, li han dit que això... Bé, hi ha una certa certesa de tot plegat. Però els mals de l'ànima, diguem-ne que no són visibles per cap màquina, i només són constatables en les relacions, això ja és més complicat d'abordar des del punt de vista de què prenc, què faig, per on començo i qui sap per on acabaré, no?
Sí, com dit, clar, a mi jo diria que sí, que és molt, molt detectable, hola, molt evidenciable, molt, que és partint, diríem, de la dimensió subjectiva. És a dir, quan...
Però de la mateixa manera que amb les malalties... T'agradi o no agradi, tens la grip.
Efectivament,
en les,
sí, sí,
malalties,
sí,
emocionals, sí, difícilment un mateix, excepte dir públicament, que potser té una patologia.
Bueno, això és més complicat. I que de vegades no cal arribar a la patologia. Que poden haver-hi formes de patiment, de conflictes que poden ser més o menys circumstancials, que aporten un patiment psíquic i que aporten i que es fan símptomes, no sé, per exemple, de tipus evitatiu i aleshores no socialitza, o de tipus anímic i està amb un ànim molt, molt baix. Però això, diguem, no ho converteix en una patologia, ho converteix en una conflictiva que dona símptomes. D'acord. I que requereix ser abordada, ser tractada, i que el medicament és l'últim recurs, no el primer, és absolutament l'últim, i excepte situacions biològiques clares o patologies orgàniques clares, complementari de tot l'abordatge psicopatològic.
Crida l'atenció que dius, perquè en més d'una ocasió també ens havies comentat, abans d'una crisi han passat moltes coses,
sí,
però moltes,
sí,
que... Si algú té ganes d'observar, poden ser interpretades per un especialista com a la prèvia a quelcom que no pot ser bo si no s'aborda en el moment adequat.
És que això...
Sempre hi ha símptomes?
Previs?
Sí.
Sí.
Sí. Sí. Això es pot dir.
Bueno, símptomes o indicadors.
Indicadors.
O...
Sí, sempre, sí, hi ha indicadors,
sempre,
eh?
Sempre,
les
sempre.
Coses no venen així de cop i volta.
Clar, a veure, també és cert el que diem, que a toro passat és fàcil molt fàcil dir les coses. Però diríem, sí, diríem que això és el que ens permet també intervenir i treballar. És a dir, de que les coses es generen a partir de situacions, de peces, d'elements que van construint o destruint, segons com, i és el que ens permet anar reparant o sanant les parts que generen, diríem, el mal funcionament o el patiment o els símptomes. No?
Clar, d'entrada ens ha cridat, i em sembla que en Roman també li ha cridat l'atenció, aquesta xifra de les 21.000 persones menors de 18 anys que prenen ansiolítics o antidepressius.
Ja. Ara, si això ho extens als que prenen medicació per el TDAH, aleshores ja no són desenes de milers, Jo crec que són centenars de milers. Ja, 20.000 et quedes curt, però molt, molt curt. Ara no tinc xifres a l'abast, però si de cas ja en parlarem,
sí, sí, sí.
Però són xifres molt més elevades, moltíssim més. El que més ha triomfat en els laboratoris han sigut la medicació contra el TDAH.
D'acord. Com la del colesterol.
Sí.
Per què?
Perquè, bueno, per molts motius. És a dir, si del fet de que un nano es mogui molt i atengui poc, en fas una patologia, et surten una quantitat de candidats immensa.
I diguem que això ho poden constatar avis, àvies, pares, mares, fills i filles, perquè tothom ha tingut al voltant en una classe
nanos moguts o nanos que no paren atenció,
sí, etcètera.
A veure, que la hiperactivitat és un símptoma, sí, ningú diu que no. Ara, convertir-ho en una patologia, i una patologia que ha de ser tractada psiquiàtricament amb nanos a partir de 5 anys, això és una medicació que treu la gana, augmenta l'agressivitat, té una quantitat d'efectes secundaris terribles, i els beneficis que té, francament, no són evidents, ni o poden ser-ho, però vull dir-te, comparant amb una intervenció, diríem, totalment innocua.
Ens estan dient, poden ser en determinades circumstàncies en què veritablement sigui necessària.
Sí, però no per començar per
no
aquí.
Per començar, no? Per aquí.
Abans hem de veure, fixa't, aquí posaven els ansiolítics i els antidepressius. La hiperactivitat és una de les manifestacions de l'angoixa. Un nano que està angoixat no està tranquil·lament assegut, està donant bots a la cadira perquè està angoixat. I es mou i es mossega i està inquiet, però és fruit de l'angoixa. I l'angoixa, no sé, és com la febre. Pot estar en un munt de quadros molt diversos, i que no implica tampoc gravetat.
No cal parlar d'angoixa, en què diguéssim que sempre s'ha dit, i no sé si es deia bé o no, una persona molt nerviosa.
Sí. A veure, hi ha qui és més neguitós, però quan entrem al terreny de la hiperactivitat és més.
Sí?
És més que ser una mica belluguet. Realment no pugui parar quiet, és una cosa que li costa molt quedar-se a la cadira, que sempre té que anar fent coses, o amb les mans, o està ocupat al cap, perquè tot el que no sigui això el consumeix terriblement. No? És una sensació molt de malestar.
Moltes d'aquestes situacions, suposo que els primers en veure-les són els pares.
Sí, bastant.
Sí,
No sempre. No, a veure, que les vegin és una cosa, però que els hi donguin valor de símptoma o d'una qüestió que...
Perdó, doncs són els primers que les poden veure, o dels primers que les poden veure.
Sí.
Una altra cosa és que després d'aquesta constatació es faci alguna cosa, o si es cregui que són importants o no, o si faci cert respecte a abordar aquest assumpte i pensar que, bé, potser quan sigui gran això ja anirà passant i que és una...
És que aquí està, és que entren molts factors. En tot cas, sí que normalment totes les problemàtiques, les conflictives, els símptomes comencen a casa o estan a casa.
D'acord.
De vegades, excepcionalment, no. Els fan, per exemple, a l'escola o en el medi social.
Però és difícil que a casa no es vegi.
És molt difícil.
És molt difícil.
Sí. I normalment et dic, pot passar la inversa.
Sí.
Que a casa sí i fora no. I que és la millor de les tessitures, eh?
Sí?
Clar, que un nen o una nena preservi el seu món social, li vagi bé a col·le i a casa tingui tot tipus de problemes i enfrontaments i tal,
aquell escenari tan popular i conegut moltes vegades de el teu fill,
un cantador,
quina criatura, però, no sé què.
Tu saps la de mestres que es queden bocabadats amb pares que van amb tota la ràbia, perquè és inevitable que faci ràbia, a dir, sí, tu veus aquí molt bonet, saps el que m'ha fet? Treure's el cinturó de seguretat i amb el cotxe en marxa, obrir la porta. En Joan ha fet això. No pot ser, però si és un angelet.
Però aquesta seria la millor, de les tessitures.
Sí.
Per què?
Perquè diríem, perquè això respon a situacions familiars. Aleshores, que els símptomes estiguin en el context familiar, ja és lo seu.
D'acord.
Ja és lo seu. I que no contagi altres àrees de la vida del nen.
Per tant, vols dir que també és més fàcilment abordable?
També,
perquè
efectivament.
Perquè està, diguem-ne, en un àmbit concret.
Sí, és un àmbit concret i que és també allà on es produeix, les causes també estan en allà.
Però en molts casos d'aquest àmbit concret, en principi, també és molt probable que pugui saltar a l'àmbit social aquesta actitud.
Sobretot si hi ha molta sordera i molta ceguera a nivell familiar. Perquè els símptomes no van a menys.
Sordesa o ceguesa, què vol dir? Que no vull veure ni vull escoltar.
Efectivament, els pares o no li volen donar o atribuir la importància que té. I aleshores això va a més i aleshores comencen a fer símptomes fora de casa.
Permeten que et pregunti, es pot donar també el cas a l'inrevés, que se li doni una excessiva importància a determinades actituds?
Pot passar.
Però
pot passar.
No acostuma a passar.
No és el més freqüent. Normalment és més freqüent l'altre, que no se li doni. Per exemple, fa pocs dies, amb uns pares, una noia que té una obesitat molt gran i té 6 anys.
Sí.
I comencen a relatar que a partir d'un moment, dels 3 anys, bueno, comença a engreixar molt i tal. I després de parlar i veure què passava, què havien fet, que no havia... I aleshores, que em dispensin, però que els haig de preguntar, i com és que han passat 3 anys i no han fet res. Doncs ells també estaven sorpresos de que sí, que si el pediatre... Clar, aquí també tens una sèrie de professionals que tampoc fan el que han de fer. És a dir, un pediatre que ha agafat una obesitat, però una obesitat important, no un sobrepès.
Sí.
Obesitat. I no se n'ha ocupat gaire gens. I et diria, en certa mesura, una escola que tampoc ha posat el crit d'alarma de dir, escolteu, aquí hi ha un element de salut visible, evident, què n'esteu fent o què està passant? És a dir, que de vegades no són només els pares els que no acaben de...
Sinó l'entorn que no.
Sí, és curiós. Això també sap molt greu, quan veus pares que han consultat, han anat un psicòleg, un altre psicòleg, i porten un calvari d'anys, i ningú ha posat fil a l'agulla d'una situació, no? Amb la qual veus que el sistema, segons com, tampoc acompanya ni ajuda gaire als pares. No?
Hi ha hagut un cert grau de precocitat en això? Cada vegada passen nens i nenes més joves?
Sempre
hem parlat de l'adolescència. Molt bé.
Sí.
Bom, a l'adolescència passen coses, hi han de passar coses, conflictes, el que sigui. Però, és clar, quan diu aquí la xifra de nens... i adolescents, què ha passat? Ha baixat el...
No, a veure, la infància sempre ha sigut mogudeta. El que passa és que, clar...
Sí, però tenim també aquell tòpic de l'infància...
Efectivament, de l'infant feliç.
L'infant feliç és el que es mou, el que juga, el que es diverteix, el que no sé què, tal.
Sí que fan tot això i són capaços de jugar en un enterro. Però es podran jugar tranquil·lament. Però això no treu que passin coses que s'afectin. Per exemple, de les més primerenques són les afectacions del llenguatge. No vulguis buscar un logopeda. A top, estem parlant de nens de 2 anys i mig, de 3 anys, que, clar, diríem, el llenguatge requereix presència humana, requereix vincle, requereix ser parlat, requereix joc. El llenguatge s'introdueix d'alguna manera jugant, però el joc entre la mare i el fill o la filla, el pare, aleshores és un símptoma, quasi diria, social. La quantitat de retards, retrasos, i veus els logopedes, pel meu gust, no dic sempre ni en tots els casos, però majoritàriament fent estimulació, és a dir, fent el que no han fet els pares, parlar-los, explicar-los contes.
Això té relació amb la interferència de les pantalles?
Té, té relació. No és l'únic.
No és l'únic.
No és l'únic. Diríem que...
Però diguem-ne que està l'element més invasiu dels darrers temps.
És, a veure, jo, a veure si serveix aquesta definició. L'era és digital, però diríem els fenòmens, els símptomes i els fenòmens socials
són analògics.
Sí,
són els de tota la vida.
Clar, tenen, o sigui, el digital participa, però no són l'únic. És a dir, per exemple, els vincles entre pares i fills han canviat moltíssim. I la generació aquesta, la
Z, a partir de l'any 2000,
és una generació, justament com diuen aquí, de molt poca obligació, de molt poca frustració en lo familiar, de molt poca exigència. Aleshores, per això diu el senyor Moya, quan diu clar, frustració per unes expectatives que són totalment efímeres, totalment insubstancials, molt imaginàries. Jo vull tenir molts likes, jo vull ser famós. Però escolta'm, però què vols fer? Dic, ah, no, fer no vull fer res, o sigui, m'és igual, el que vull és ser famós. Fent què? Fent rots.
Sí,
és igual.
Sí, sí, sí.
No cal fer... No, abans era... Vull tenir èxit, però l'èxit és professional, és fent alguna cosa. Ara, directament...
Per tant, això tindria bastanta relació amb allò que ens deies, que no hem estat educats en la cultura del no.
En
aquest moment, no.
Exactament.
En la frustració de petitets davant de no poder tenir...
En la repressió, sí, inclús. En la repressió,
sí, sí.
Però dic en el sentit...
Entès en el sentit de limitar, eh?
Sí. Sí,
de no que, faràs això ara, no fa...
De que no es pot. Això no està bé. Això no està bé. Això no es pot fer. Això, amb això es va generant un ideal de com ens hem de comportar, com no ens hem de comportar, què s'espera de nosaltres, de què s'espera d'un nen,
sí,
d'una
sí,
nena...
Sí.
Per què hem de ser bons, perquè què és el dolent, encara que es digui
sí, sí.
Un llenguatge infantil.
I no ho estàs dient en el sentit de que ningú no pateixi, que no li sortirà un nen o una nena traumatitzada per tot això, eh?
No. Que molt més traumàtic que l'altre. És la manca d'una resiliència de poder suportar això, que ve un nen i li diu a un altre la teva bata és lletja, i el nen queda enfonsat ja per tot el dia, i ja surt plorant de col·le, perquè li ha dit que la bata era lletja. No hi ha, diríem, justament, no? La capacitat de que, bueno, et poden dir que no, pot no agradar el que
sí,
fas,
sí.
Perquè els pares, segons quines coses,
tampoc
els agrada. Que tot això construeix una consciència moral de això, que després és necessària per funcionament en lo social... No es poden fer determinades coses, no es pot parlar així, no li pots parlar d'aquesta manera a aquest nen o a aquesta nena, no es pot faltar, no et pots burlar, no pots agredir. Bueno, tot això s'ha de construir. Diríem que nosaltres, no, la teoria del bon salvatge és mentida. Nosaltres en estat salvatge som el pitjor, no hi ha cap animal... tan bèstia ni tan destructiu com nosaltres. És a dir, que ens hem de culturitzar i civilitzar, perquè si no, estem perduts.
El que havies dit sempre, no? Sí. L'educació de la nostra part menys, diguem-ne, menys edificant.
Sí. Però que, a veure, que tampoc la podem denostar, perquè, per exemple, per moltes coses necessitem aquesta cosa
part,
agressiva
o
destructiva.
Sí.
Per separança, per deixar coses, per defensança. Però clar, però ha de venir articulada amb l'altre, amb la diríem, amb la que té a veure amb l'amor, amb la unió, amb el bon tracte.
Com deia aquell, final de la primera part, perquè és obvi que haurem de continuar per aquí, perquè aquest article, com els dèiem, dona molt de sí, avui a les pàgines de Societat de la Vanguardia, a partir d'aquesta evidència, les reflexions que fan alguns especialistes en la matèria, que coincideixen plenament.
I moltes veus com aquestes que fa falta, és a dir, perquè inviten a la reflexió i parlen d'una realitat que és
evident i que té conseqüències. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí 15 dies.
Fins
d'aquí uns moments, les notícies del Trillo.